Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Durant l'estiu de 1641, Tarragona va ser l'escenari d'un dels episodis més brutals i en aquells moments decisius de la Guerra dels Segadors. Després de la derrota hispànica a Montjuïc, el gener d'aquell mateix any, la monarquia se'n va adonar que l'aixecament del Corpus de Sang a Barcelona no era una simple revolta. A la batalla de Montjuïc havien participat tropes franceses al costat dels catalans, però ara, mesos després, la guerra havia esdevingut del tot internacional. Tarragona era un port estratègic i clau logística del país i havia quedat sota el domini hispànic. Era, per tant, un objectiu clar pels catalans i els seus aliats francesos. Els hispànics, després del setge de Cambrils, esdevingut a finals de l'any anterior, sabien que la població catalana no era fiable pels seus interessos i, conscients de la importància de la ciutat, van situar a Tarragona 14.000 soldats i 2.500 cavalls. Bona part dels civils van fugir, però els subministraments van començar a ser escassos ben aviat. El camp de Tarragona es va convertir en un escenari de maniobres constants. Valls, Torredembarra, Constantí, Vilaseca o Cambrils van passar a ser punts clau d'un tauler militar en tensió permanent. L'objectiu dels atacants catalans i francesos era tallar els subministraments i rendir la ciutat per fam. L'única solució pels hispànics per alimentar i abastir l'exèrcit de Tarragona i la població que hi quedava era aconseguir queviures i mercaderies per via marítima. Per aquesta raó, una flota francesa es va situar a Tamarit, a uns 8 quilòmetres més o menys al nord de Tarragona, per tal d'impedir que s'hi apropessin vaixells de transport al port de la gran ciutat. Els tarragonins es van veure obligats, segons anaven passant les setmanes, a menjar tot el que trobaven i, fins i tot, es va registrar algun cas de canibalisme. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
T'agrada l'estudi? És que sí, no estem al de sempre, eh? S'ha de dir, estem a l'estudi de Catalunya Ràdio Tarragona.
Amb visió exterior, elevada, amb sol, ben encarat, molt bé.
Aviam, el que treballem habitualment a Barcelona, la visió no és la mateixa, eh? Veiem una paret gairebé.
Perquè donem un pati interior i aquí tens...
Aquí és una altra cosa, aquí respira molt bé i estem molt contents de ser a Tarragona. I precisament de Tarragona parlem avui. El setge de 1641, a mi em sonava, la veritat, el de 1811, la guerra al francès, que va ser brutal per la ciutat de Tarragona, però el de 1641 no el tenia ubicat.
Estem dins de la Guerra dels Segadors, és el moment amb el qual, diguem, la voluntat, en certa forma, de llibertat que tenien dins de les limitacions de l'època, de llibertat que tenien dins de les seves institucions i constitucions, que era la Generalitat, hi ha una voluntat per part del govern espanyol, per part del govern de la monarquia hispànica, de reduir i igualar-ho, diguem, a les altres lleis que tenen a Castella. Dins d'aquest fet, hi ha un fet amb el qual, doncs, d'alguna forma o altra, Catalunya s'alia amb França i vol el suport del rei francès per continuar mantenint les institucions. És a dir, els aliats de Catalunya en aquell període són els francesos, que han sigut els enemics històrics. Això ho hem de tenir en compte.
I després ho tornaran a ser.
Bueno, ja sabem que hi ha parts de Catalunya amb el qual hi ha gent que, en fi, que encara hi ha un cert record històric.
És de les poques aliances de Catalunya amb França de la història.
Sí.
No recordo cap més ara, segur que n'hi ha, però no recordo cap ni una més.
No, i a més, d'una forma que s'hauria d'analitzar molt més, s'hauria de dir que no va ser una aliança massa noble per part de França.
No.
A la part final, perquè, en fi, va mirar com fan tots els estats, primer pels seus interessos, per damunt dels drets dels pobles. Però part d'aquest fet, i aleshores, diguem, dins d'aquesta circumstància, és quan l'exèrcit de Catalunya o l'aliança hispano-catalano-francesa, doncs, aconsegueix un èxit el 26 de gener, el 26 de gener.
Del 1641.
1641. Que el 26 aquest de gener Molts anys després la gent dirà que l'exèrcit franquista ocupa Barcelona el 26 de gener per venjar-se
d'aquella derrota.
De 300 i escaig anys abans. Sí. Sigui com sigui, el cert és que hi ha aquesta voluntat de les tropes franco-catalanes anant contra dels hispans que s'han refugiat a Tarragona. Aquest és el setge de Tarragona. I l'important d'aquest setge és que tenen moltíssimes tropes, diguem, l'exèrcit castellà, l'exèrcit hispà. No sé quin nom dir-li, perquè exactament, perquè majoritàriament, no tots són castellans, però menys, i hispà sí. També, en fi, és una mica confús.
I aleshores, el cert italians, és... I, clar, no recordo, alguns alemanys, també. En fi, hi ha força gent.
És que, clar, són exèrcit, encara hi ha molt exèrcit de mercenaris.
Clar.
Però l'important, de veritat, és aconseguir que la plaça no tingui reforços i avituallaments i proveïments. Aquest és la raó del setge. Important que de cap manera hi tinguin, i aquesta és els casos d'aquesta cosa extrema que li passa a l'exèrcit castellà o hispà, amb referència a la seva estada a Tarragona, i el setge li fan als catalans i francesos conjuntament.
Qui ens acompanya avui aquí als estudis de Catalunya Ràdio a Tarragona és precisament una persona que... si no em corregeixes, Josep Maria, en aquest cas, és una de les persones claus per entendre moltíssimes coses del que ha passat en aquesta ciutat i aquestes comarques en el passat. És el senyor Manel Güell, historiador, arxiver històric de Valls, però que ha treballat moltíssims temes, entre ells la Guerra dels Segadors, de més abastament, però que estic molt content de tenir-lo aquí, perquè realment ha fet una obra ingent sobre la història de Tarragona, i que, insisteixo, una gran alegria de tenir-lo aquí. Senyor Güell, moltíssimes gràcies per venir a l'Enguàrdia.
Moltes gràcies a vostès, i és un privilegi treballar entre grans professionals, sobretot quan estan interessats en temes puntuals com aquest.
No puntuals, jo trobo que és important, eh? No és una cosa menor el setge de 1641.
No, va ser una cosa menor. El setge de 1641 ha sigut menys tingut, possiblement perquè no va acabar amb assalt, perquè se'n van sortir els hispànics.
Clar, això ho canvia, no té aquella part èpica dels assalts com a tal. Li sembla que fem un abans del setge què passa, per fer-nos una mica la idea, quan, després de la revolta del Corpus de maig de 1640 a Barcelona, un exèrcit hispànic comença a pujar, i puja directament, està acampat, en part, a Tortosa, no? Si no...
Sí, la reacció a Madrid que van tenir quan van saber les primeres notícies de la balada dels Segadors... no va ser enviar diplomàtics o mitjancers o negociants o ambaixadors per negociar una sortida raonable a la situació. La reacció va ser llevar un exèrcit de 30.000 homes amb un formidable parc d'artilleria i la millor cavalleria d'Europa, i llançar-la contra Catalunya per ocupar Barcelona i poder controlar els recursos que tenia el Principat de Catalunya.
30.000 homes, per l'època, devia ser un exèrcit immens, no n'hi havia
mai
tant.
Mai va poder tornar a reunir un exèrcit tan gran.
Imagina't, sí, és clar, 30.000 homes és moltíssim, eh?
Són moltíssims.
Sí.
Més, si calculem que en aquella època Catalunya devia estar al voltant de poc més de mig milió d'habitants, 500-600.000 habitants, imagina't, 30.000 homes.
Sí, armats i amb un exèrcit. Era un exèrcit, a part de la cavalleria, poderós. Vull dir que no eren quatre replegats que havien agafat els hispans.
Eren quatre replegats professionals.
Val, d'acord, el matís és bo.
Els soldats professionals formaven un nucli d'uns 7 o 8.000 homes. La resta... eren gent de lleva, però hauria passat segurament una mica d'instrucció, de milícia.
Clar, era una barreja, per tant, com era molt habitual també a l'època. De fet, fins a la Segona Guerra Mundial ha sigut així, eh? Exèrcits semiprofessionals i que incrementen amb gent que li fan una instrucció, però que són com els segons davant dels professionals de debò, no?
De fet, hi ha una crònica de l'època que descriu la reacció dels tarragonins quan veuen que s'apropa l'exèrcit i que es desplega i ocupa d'una banda a l'altra, de l'est a l'oest, i veuen que és d'una enormitat.
Clar.
d'una gran enormitat.
Devia espantar moltíssim. Aquest exèrcit anirà pujant i es trobarà resistència per part dels catalans. La més coneguda és a Cambrils, és on, on tindrà la primera gran topada.
Bé, la primera gran topada va ser a Tivenys i Xerta.
És veritat, al principi.
A Xerta va...
al passar l'Ebre.
Van obrir trinxeres i una de Xerta es deia Sentís, que havia sigut expulsat pels propis xertolins, es va unir a l'exèrcit hispànic i va comandar l'assalt a Xerta. A Xerta ja van morir bastants catalans. Després va vindre el Perelló. El Perelló va haver 9 Mossos que es van tancar i van resistir. Evidentment, molt poc.
Clar. I clar, o sigui, després del Perelló devien continuar
la clar, marxa cap al coll de Balaguer. Al coll de Balaguer hi havia unes runes, una fortificació en runes. I ells van apostar als que va poder llevar. Barcelona va enviar gent capaç, amb influència, perquè aixequés lleves i pogués fer front a l'exèrcit. L'objectiu no era guanyar l'exèrcit, era impossible. 30.000 homes amb artilleria i cavalleria, quan els catalans l'únic que tenien eren pagesos sense instrucció i només tenien l'escopeta de caça i els PPPM.
Què era el PPPM?
Projectils petris de propulsió manual.
O sigui, pedres per llançar. Això li dic. Caram.
El coll de Balaguer és previ a arribar, que ningú confongui, és previ a arribar a Cambrils.
No és
la ciutat de Balaguer.
Sí.
No.
La intenció de l'exèrcit hispànic, comandat pel marquès de Los Vélez, era anar conquerint des de baix cap amunt, sense deixar la costa, però que així tenien possibilitat de rebre ajuda naval.
Clar.
Tot i que no tenien el control de la costa. El control de la costa en aquell moment, el control del mar, el tenien els francesos. Tot i així, van voler fer aquest recorregut. Al mateix temps, s'aixecava i es preparaven lleves a un segon exèrcit a l'Aragó.
O sigui, estaven
comandat pel duc de Nochera. I després comptaven amb el que quedava de l'exèrcit dels comtats del Rosselló i la Cerdanya, que havien estat encalçats i havien estat atacats pels pagesos i per milícies pageses i havien estat delmats. La idea era convergir tots tres exèrcits davant de Barcelona, perquè l'objectiu final era Barcelona.
Clar, era el nucli de la revolta, a més a més.
Qui arribés abans a Barcelona havia guanyat la guerra. Els catalans havien pactat a Ceret ajuda francesa i els francesos li començaven a baixar regulars de cavalleria i gent que en tenia en enginyeria. Però se tractava de saber si arribarien a temps o no arribarien a temps. Es va establir una lluita contra rellotge per poder arribar abans a Barcelona.
Clar, frenar-los era clau, per tant, per als catalans. Qualsevol lloc on podien parar-los era guanyar un, dos dies, una setmana, el que fos, per facilitar que arribessin els francesos.
Exacte.
És l'època de la gran avançament o de l'avançament paulatí de poc a poc. França va superant la monarquia hispànica amb exèrcit, amb prestigi, i la monarquia hispànica comença a tenir problemes amb referència a un imperi tan gran i econòmicament i militarment ja comença a perdre.
A més, França, de la Guerra dels 30 anys, malgrat que pateix, com tots les potències que hi participen, n'està sortint, perdó, està acabant la guerra i està sortint molt beneficiada, eh? Per tant, diguéssim, i molt ensinistrat.
Com potència emergent gran.
Sí. És a Cambrils on es produeix el gran intent de frenar aquest gran exèrcit que va cap a Barcelona.
Efectivament. A Barcelona, Catalunya no tenia tradició militar. L'havia cedit a Castella i no tenia tradició militar. Eren polítics tots. I llavors van situar Cambrils com a plaça de contenció. Van nomenar una sèrie de mestres de camp. Mestre de camp era una mena de general, de brigada, i amb l'encàrrec de llevar gent i acudir com més millor a baix a defensar Cambrils. Només n'hi van haver dues personalitats que s'hi van acostar, Josep de Margarit i Antoni d'Armengol, baró de Rocafort de Caral. Ells es coneixien, eren camarades i havien lluitat en el bàndol dels Cadells.
Els enfrontaments entre Nyerros i Cadells històrics de finals del 16 a principis del 17.
Vol dir que estaven al sector popular, eh? Els Nyerros eren els més senyors i els Cadells els més senzills, eh?
Sí.
Més o menys.
Sí, perquè allò és
molt més complex, és molt més complex, però més o menys, per simplificar.
Sí, sí. Aleshores, a aquests dos mestres d'armes, que són aristòcrates, en el cas del baró de Rocafort, evidentment, són els que aconsegueixen aplegar una petita força per defensar Cambrils i intentar frenar l'exèrcit de los Vélez.
La idea era plantar-se a Cambrils i intentar frenar, que era una idea esbojarrada, per la senzilla raó de que Cambrils tenia muralles medievals. O sigui, primes i molt altes, clar, per evitar assalts. El que no existia la pólvora, no existia l'artilleria. L'únic perill que havia a l'època mitjaval era l'assalt. I fent les fortificacions, els murs de pedra esprimatxats, però ben alts.
Clar.
Però clar, quan va aparèixer l'artilleria,
aquells murs eren un desastre, clar.
Era un desastre.
Clar, no aguantaven res.
Llavors, Antoni d'Armengol i Josep de Margarit eren camarades, però cada un va llegir aquella guerra d'una manera diferent. Josep de Margarit va llegir aquella guerra en el sentit de que no es podien enfrontar directament amb un exèrcit tan amb tantes avantatges, i que el tipus de guerra que s'havia de fer era la guerra guerrejada, la guerra menuda.
La de guerrilles,
diguem. La guerrilla.
Sí, sí.
Llavors, es pot dir que a l'època moderna Josep de Margarit va ser el precursor de la guerrilla a Catalunya. Va agafar homes dels seus, va agafar el Mugàvers, que eren milícia una mica més experimentada, i amb 200 o 300 homes va començar a burxar a l'exèrcit estranger, tallant-li línies d'abastament, tallant-li línies de comunicació, burxant, i abans que reaccionés, replegar-se cap a les muntanyes, perquè en les muntanyes la cavalleria no hi podia pujar.
Clar, era inútil. No, havia de pujar d'una manera no formada i, per tant, els podien escapar amb una certa facilitat. Sí.
Cal dir que a Montjuïc, quan va fallar l'assalt i els hispànics es van retirar derrotats, una de les coses que més va pesar va ser l'acció de Margarit d'haver-s'hi tallat les línies de comunicació i les línies d'abastiment i haver plegat tot el camí de tornada d'emboscades i de paranys.
O sigui, tenia raó Margarit i no pas el baró de Rocafort.
El baró de Rocafort
estava equivocat.
Va obeir Barcelona. Va replegar amb la seva influència a Valls, tenia molta influència, va replegar 1.500 o 2.000 homes i els va passar dins de Cambrils, empentes i rodolons, i es va tancar.
Clar, era una visió clàssica que no se deia amb el tipus de guerra que s'estava plantejant, i que recordem, l'exèrcit hispànic no era un exèrcit menor. Havia fet una campanya, es portava ben bé 150 anys de guerra.
Amb una artilleria que ja era una artilleria, diguem, important
poderosa,
per l'època.
Sí. Per tant, no era un exèrcit de filfa, ni molt menys.
No. De fet, fins a mitjans de segle se pot dir que Felip IV tenia la millor infanteria i la més ben disciplinada d'Europa.
Per tant, clar, enfrontar-s'hi, i l'enfrontament va ser un desastre. O sigui, Baró de Rocafort amb els seus homes tancats a Cambrils no van tenir res a fer davant d'aquell exèrcit que se li apropava.
Bé, a Cambrils hi havia escopeters del Penedès, que tenien molta punteria, i controlaven que no s'acostessin als soldats hispànics. Però els soldats hispànics tenien canons.
Clar, clar.
Per molt... Sí,
i la diferència entre, no sé si, que són, que eren espingardes, encara devien ser?
Probablement, probablement.
És a dir, aquests fugells tan llargs,
no? Llargs, sí, que al costat... es fan llargs els cabells precisament per intentar que tirin
que
recte.
Que tingui molta precisió.
Que és d'aquella manera, eh?
Al costat de canons, és clar.
Sí, sí. És...
Els primers canons que van arribar eren colabrines, eren petits... cerbatanes, que n'hi deien.
Sí, és una mena de fusells grossos o canons petits, segons com tu miris.
Canons de campanya.
Sí, 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 sí.
Aquests canons de campanya ja van fer prou feina de desmantellant els puestos alts on els catalans tenien els pocs canons, canonets, per dir-ho d'alguna manera, que els havia deixat Barcelona. Barcelona no havia volgut deixar grans canons perquè sabia que la batalla
era
important.
Perduda.
La batalla... principal es lliuraria a Barcelona.
El Diario de las Guerras de Cataluña por los años 1640, 1641 y 42 és un manuscrit que, pel que sembla, va ser escrit per un obscur membre de l'administració militar hispànica que des de Tarragona va anar consignant dia a dia les principals fites i peripècies de l'exèrcit de la monarquia. El Diario acaba sent una crònica del desenvolupament dels primers anys de la guerra al Camp de Tarragona. Un dels episodis que explica és el final del setge de Cambrils al desembre de 1640.
Dissabte 15. La gent que era dins de Cambrils va posar bandera de pau i va demanar que s'hi acostessin a parlamentar. Es va fer així i van dir que se'ls deixés marxar, que ja no volien defensar-se més. Se'ls va respondre que ja era tard, que havien de defensar-se. Van replicar que volien entregar-se mercè de sa majestat i el marquès de Los Vélez. Se'ls va admetre, i com que ja era tard i per evitar la confusió i els excessos que podien produir-se, es va deixar per l'endemà. Aquell dia, cap a les 2 de la tarda, va arribar un dels canons de batre i l'altre a les 11 de la nit. Hauria estat molt útil que tant els canons com el tren necessari per les muralles haguessin arribat abans, amb la qual cosa s'hauria evitat el retard de 3 dies en una plaça de muralles tan febles, que amb prou feines havia sortit la gent, quan els soldats de diferents nacions i quarters ja havien fet més de 30 obertures per on entraven a saquejar. En aquell moment vaig anar al quarter del general a sentir missa, encara que no vaig poder presenciar el que va passar després, que fou el següent. Devien haver-hi a Cambrils prop de 1.300 homes, sense que hi hagués cap dona ni cap nen. I com que la gent que ja anava sortint era molta, fou necessari que a banda de la companyia de la guàrdia se'n separés un grup perquè hi hagués lloc on posar els que anaven sortint. Així doncs, els soldats de la guàrdia, amb la gent que se'ls havia entregat, es dirigien a apartar-se cap a una heretat. Però aquests són tan bàrbars i tan grans tafaners que van començar a fugir. I llavors la infanteria, que era a prop, i la cavalleria que els escortava, van començar a atacar-los. I entre morts i ferits en van abatre uns 250. El marquès de Torrecuso i altres caps de l'exèrcit que eren allà van avançar de seguida i van evitar que allò continués. Perquè, segons jutjo, no hauria quedat cap home dels que havien sortit de Cambrils. Càstig que sembla que el cel disposava per fer entendre que era mal emprada la pietat amb gent que havia d'aprofitar-la per tornar tot seguit a prendre les armes contra nosaltres.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Josep Maria Soler Sabater i amb en Manel Güell parlant del setge de Tarragona de 1641, però el que acabem de sentir, senyor Güell, és respecte a aquest episodi de Cambrils, que serà determinant, perquè malgrat el desastre i la bestiesa i la matança que fan les tropes hispàniques amb els defensors de Cambrils, aconsegueixen el seu objectiu, que és frenar l'arribada de l'exèrcit hispànic a Barcelona I en certa mesura hem d'imaginar, encara que això és difícil de concretar, que això va ser determinant per la derrota de Montjuïc. Sempre és una mica relatiu, però va permetre arribar algunes tropes, sobretot oficials francesos i una mica de cavalleria, que ajudarien substancialment al setge. A partir d'aquest moment, de la derrota de Montjuïc, de gener del 1641, clar, la situació per les restes de l'exèrcit hispànic és molt complexa a Catalunya. Per què pren la decisió d'anar cap a Tarragona o de replegar-se a Tarragona? Perquè hi havia altres llocs, potser tornar a atacar Barcelona, no sé, la decisió va ser clara, va ser cap a Tarragona.
Bé, els hispànics estaven acostumats a atacar, a saltar i a matar, perquè la cavalleria era invencible. Els catalans sortien corrents, no tenien cavalleria ni tenien instrucció, i en mans de la cavalleria eren homes morts. Clar. Llavors, un cop van estar tancats en Cambrils, els hispànics van procedir protocolàriament a demanar la rendició. I Antoni d'Armengol els hi va negar. No podien fer servir canons de batre, canons de més calibre, que haguessin fet que farien forats a la muralla, perquè pesaven molt i el transport
era complex.
Clar. Era complex, sobretot per camins on no estaven asfaltats en aquella època ni res. Els canons van tardar 3 dies en arribar i llavors els van clavar. Clavar els canons de batre és un acte protocolari militar important. Vol dir que és l'última oportunitat que tenen els defensors de retres.
Clar.
Que si no ho fan, a partir de llavors l'exèrcit assaltant té dret a tot. Té dret a robar, a matar, a fer presoners, a incendiar...
El saqueig, sí, sí.
Fins a aquest punt. Van arribar els canons de batre i mentre arribaven, Antoni d'Armengol anava rebutjant les ofertes de rendició. Així va guanyar 3 dies, que van ser fonamentals. Quan van arribar els canons de batre, van deixar la muralla de Cambrils com un formatge de gruyer.
Destrossada, sí, sí.
I la pròxima actuació era de la cavalleria que ja s'estava preparant per entrar pels forats i fer la gran matança. No s'hi podia fer res més. Llavors va ser quan Antoni de Montgol va sortir a negociar la rendició. Però la rendició en aquestes alçades només podia ser a vida salves. Vida salves vol dir que els posarien a remar, els tancarien algun puesto, però en tot cas no els matarien.
El màxim que podien obtenir.
A partir d'aquí hi ha moltes versions dels fets. Hi ha la versió de que no es van entendre i que els hi van rebutjar les vides salves i van negociar a merced. A merced, a criteri del cap enemic. De totes maneres, no tenien més solució que fer que acceptar-ho i la guarnició de Cambrils va sortir desarmada. En principi, es va respectar l'acord. Anirien tots, anaven tots passant. Però va haver algun fet que, segons la versió, va ser que alguns dels catalans no ho van veure clar i al sortir van voler fugir per una altra banda. Hi ha la versió de Francisco Manuel de Melo, que és un altre cronista, però aquesta vegada és un cronista
portuguès,
dels hispànics, que parla d'una baralla que va haver entre un soldat castellà i un dels que sortien rendits per una capa gascona. Sortia amb una capa gascona que es veu que era maca.
La volia robar,
l'altre va estirar, van sortir amics a ajudar el castellà, els amics del català es van unir i llavors va intervenir la cavalleria.
I en aquella batussa es va produir la matança.
O sigui, sempre hi ha a les versions diferents el detall que fa reaccionar i que fa que la cavalleria que estava vigilant la sortida dels cambrilencs grandits es tirés a sobre i comencés la degollina indiscriminada.
Amb referència a aquest fet, hi ha una cosa que s'ha de dir, que moltes vegades es parla de memòria històrica, però sí que és veritat que Cambrils, al llarg de la història, sempre aquest dia, es fa un... que em sembla que és del mes de gener, pot ser que sigui el gener, això? El fet aquest va ser el mes de gener?
El desembre.
Sí, perquè és per l'hivern, sí. I aleshores es fa un acte amb el qual de recordança de tots aquests fets.
Jo hi he participat. Un any hi vaig participar, l'any de la pandèmia, i per tant des de casa, diguéssim. Però,
jo també hi he participat anys abans. Però sí, a més, és un acte que ho veus, de que hi ha un record, és a dir, de memòria històrica, doncs en aquest cas els cambrilencs fa anys que ho fan, això, molts anys.
I fan bé de recordar-ho. En tot cas, el fet de Cambrils, que va ser... diguéssim, brutal, i que a més va colpejar moltíssim els catalans, després es reproduiria potser amb la tensió que es viuria al voltant de Tarragona un cop passada la batalla de Montjuïc. O sigui, els catalans tenien clar que allò que havia succeït a Cambrils es podia tornar a repetir i que l'exèrcit hispànic no estava per gaires concessions.
Sí, la reacció dels fets de Cambrils va ser crucial en molts aspectes. Francesc de Tamarit, que era un dels polítics serios i, per tant, alineats amb la legislació i amb els hispànics, quan va saber lo de Cambrils, va dir que empreuria tots els seus esforços per frenar a l'exèrcit hispànic. Va canviar de parer i es va confessar amb Pau Claris que faria tot el possible per combatre els hispànics. I això va ser gràcies a la notícia del que havia passat a Cambrils. Després també és greu el fet del que els hi van fer els caps catalans. Se suposa que hi havia en aquella època un corporativisme molt gran i un cap català noble podia ser un hostatge útil, però el marquès de Los Vélez volia donar un escarment per quan arribés a Tarragona i s'hagués d'enfrontar a les autoritats barcelonines. Per donar un escarment va muntar un judici d'opereta amb magistrats de la seva corda que venien de Tortosa. A Tortosa hi va haver una contrarrevolució que es va imposar a la revolució dels segadors. I entre aquests contrarrevolucionaris hi havia destacats juristes i legisladors i jutges.
Que es van dedicar a fer penjar a tots els caps catalans, llavors.
El tribunal es va formar només amb gent d'aquesta, que els havien cremat la casa, els revolucionaris, que els havien perseguit i que eren notòriament hispànics. No els hi van admetre cap mena de defensa als catalans. Ni van tenir en compte que eren de la categoria nobiliar de donzells. I en una tarda es va solucionar el judici i l'endemà van aparèixer penjats de les almenes de la muralla.
Abans del gran setge, Tarragona va caure molt ràpidament en mans de les forces hispàniques en un context de clara inferioritat defensiva. Tot i que el poble volia resistir, l'oligarquia política corrupta del Consell Municipal va preferir la rendició. Quan la milícia barcelonina, 300 homes gairebé desarmats i comandats pel conseller Terç, Pere Joan Rossell i el baró d'Espenant, constataren la poca disposició dels consellers tarragonins per resistir, van marxar deixant la ciutat al marquès de los Vélez, a punt d'arribar. La situació dins de la ciutat era crítica, segons documents d'aquell moment escrits des del bàndol franco-català.
La gent de la ciutat de Tarragona està desalentadíssima, dient que no hi ha queviures ni municions i que els cavalls d'aquí un dia han de morir de fam, conforme una relació que han fet els consellers d'aquí la casa on estic, en la qual hi era Espenant, i les persones d'aquí poc també. Els messies diuen que tots moriran i que la plaça, segons el que diuen els cònsuls, no es pot tenir més de 4 o 5 dies. L'exèrcit dels enemics és numerosíssim, de 20.000 i 3.000 cavalls, conforme diu Espenant, i està a mitja llegua a la vista de sitiar aquesta ciutat de Tarragona. La gent del País del Camp és desalentadíssima. Vegi la vostra majestat el que s'hagi de fer, conferint-ho als senyors diputats amb la pressa que el cas demana avisar. Així, fora del nostre terç, encara que no és arribada la retaguàrdia, ens trobaran 300 homes forasters. Amb tot estem amb determinació de fer tot el que Monsieur d'Espenant ordenarà, segons les instruccions, fins a morir.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Manel Güell, pel que hem sentit, la situació dins de la ciutat de Tarragona era complicada. El marquès de los Vélez decideix apostar allí 14.000 soldats. 14.000 soldats, molts, però no és ciutat...
Devia haver estat tant o més que habitants de Tarragona.
Tenint en compte que hi havien fugit uns quants, una bona colla, sí, devia ser una situació amb les muralles de Tarragona molt complicada.
Bé, Tarragona tindria una milícia d'un miler de milicians, també sense instrucció i mig desarmada. Cal dir que la batalla de Montjuïc va ser simplement llançar la cavalleria a l'atac per intentar l'assalt, però que els francesos ja havien distribuït les defenses adequadament i l'atac hispànic va resultar derrotat totalment. En aquest moment, Los Vélez es va fer la pregunta amb una junta especial militar de què podien fer. S'acostaven milícies de 7 o 8.000 homes, milicians catalans del nord, que havien estat llevats i que arribarien a les pròximes hores. I Josep de Margarit havia tallat les comunicacions i els havia preparat per anys i trampes. Entre una cosa i l'altra, el marquès de los Vélez va decidir retirar-se, amb la qual va perdre la batalla. Havien arribat a Barcelona, de Tarragona a Barcelona, en 8 dies. Però de Barcelona a Tarragona, que era el lloc més segur que tenien, van trigar 3 dies només.
Van sortir
quasi a la desbandada.
Clar, clar. Això devia ser molt, molt terrible, i sobretot dins de la ciutat. Clar, ara la situació que tenia Los Vélez era, des de Tarragona, tornar a muntar tot el que podia muntar, però amb una situació de molta feblesa. És clar, els catalans, els franco-catalans, tenien clar que si assetjaven Tarragona, ja acabaven amb aquell exèrcit.
I sense recursos, a més, la ciutat.
Sí, sí.
S'ha dit a l'exèrcit que a Barcelona hi ha hagut grans diferències i que han volgut matar el governador francès que hi ha, cosa per la qual Monsieur de la Mota i tots els francesos han mostrat gran malestar i han proferit moltes ofenses contra els catalans, tractant-los de traïdors i dient-los que hauran de pagar tot el que han gastat per mar i per terra fins a l'últim ardit, i que les ofenses que els han fet els seran satisfetes. I que des d'ahir ençà no és creïble l'odi que han pres els catalans contra els francesos. I segons es pot jutjar, han de tenir moltes diferències entre ells i fins i tot arribar sovint a les armes. Un veí d'aquesta ciutat ha assegurat que catalans i francesos s'avenen tan malament que si la gent del país troba un francès sol, el maten immediatament. I que en 6 dies no en quedarà cap a tot el camp de Tarragona. Cada dia demanen gent perquè la del país està de mala gana a la campanya i encara pitjor en companyia de francesos, perquè si en troben algun, el maten de seguida.
Això és En Guàrdia.
Mentre baixaven les tropes i les milícies franco-catalanes, es produeixen diversos enfrontaments al voltant de la ciutat, perquè tancar un setge normalment no és fàcil. Com se'n surten els franco-catalans? Guanyen, perden? Com és la situació?
Bé, ja la crònica diu que van anar retrocedint a la desbandada, donant salts i evitant per anys i emboscades que els miquelets parlen per primera vegada, parlen de miquelets, els hi havien preparat. Tot presoner que feien els miquelets era desquartitzat i desfigurat.
Caram!
Hi va haver un cas a Vilafranca, crec, que van assaltar a l'hospital on hi havia els ferits hispànics i els van matar a tots. I a un el van situar a la plaça pública i el van fregir viu.
Uf.
No, és que la venjança sí. Pels fets de Cambrils portava aquestes venjances correlatives contínuament.
Exacte.
És a dir, sense treva.
I els hispànics devien fer el mateix, perquè mira què hem fet a Vilafranca, i etcètera.
Era la barbàrie sobre la barbàrie d'uns als altres. Mm.
Aquesta situació, a més, clar, es produeixen enfrontaments diversos. Tinc entès que, per exemple, el Catllà, que és, perquè la gent es faci una mica la idea, Altafulla cap a l'interior...
Damunt de Tarragona,
anant
cap a Barcelona.
Sí, exacte. Entre Altafulla i Torredembarra, cap a l'interior, i al Catllà també hi ha un enfrontament. A Tamarit, que és aquesta, la platja entre Altafulla i Tarragona, el Roc i el castell de Tamarit, la flota francesa. Vull dir que hi havia una situació de guerra, a Valls també hi ha enfrontament, a Constantí. Hi ha una situació al voltant de la ciutat molt bèl·lica, no?
Sí, la línia de combat passava pel mig de Tarragona. Els francesos eren menys quantitativament, portaven la iniciativa. I llavors van establir un cinturó de setge que anava des de Tamarit, passant pel Catllà, per Constantí, que era, era plaça d'armes, i acabava a Salou. A cada un d'aquests punts hi tenia cavalleria i vigilaven que no sortissin els hispànics. Els hispànics necessitaven sortir per donar de menjar als cavalls. Era essencial per mantenir la cavalleria. I així que sortien des del puesto del cinturó fortificat més proper, sortia una companyia de cavalls francesos a interceptar-los.
Clar, la situació, per tant, pels hispànics era molt complicada. L'única manera de salvar la situació no era amb una sortida en força, sinó rebent ajut des de fora, i això no tampoc semblava senzill.
Van intentar una sortida en força per la banda de Tamarit, i els francesos van acudir allí juntament amb les milícies catalanes de Josep de Margarit, que va intervenir a la batalla, i els van aturar. Els van fer retrocedir, els van fer tornar a Tarragona al galop. Es pot dir que, d'alguna manera, els hispànics van ser derrotats. A partir de llavors, el virrei va prohibir fer més sortides.
Clar, perquè havia sigut... Això estem parlant de l'estiu de 1641. Per tant, una situació amb poca aigua, sequera, molta calor, complicada també de mantenir. Per tant, probablement epidèmies dins de Tarragona.
Tancat dins d'unes muralles que les muralles resisteixen. Les muralles com a tal resisteixen perquè no tenen gran artilleria davant.
Bé, aquí hi ha dos fets. Estava bloquejada per mar per l'esquadra francesa. Però per la nit hi havia gent que s'aventurava a passar per entre els vaixells per vendre menjar a preus altíssims, astronòmics, perquè jugaven la vida. I s'escolaven petites lanxes o petites embarcacions
que s'introduïen i guanyaven.
Que introduïen, però la seva aportació no era suficient per mantenir la guarnició.
Clar, el setge de 1714 a Barcelona va passar exactament el mateix, bàsicament amb vaixells mallorquins i del Maresme, que feien aquesta mateixa ruta de contraband per intentar introduir a preus brutals.
Trencar el setge, que no et deixin entrar res, sí.
Clar, però això no és suficient per salvar aquella gentada que hi ha dins de la ciutat.
A l'abril... El juliol, els primers dies de juliol, els hispànics van intentar fer recuperar la ciutat mitjançant un atac naval, però no se'n van sortir, van ser rebutjats. Llavors, l'única solució era augmentar l'esquadra naval hispànica. I Felip IV va fer venir i concentrar a Tarragona totes les esquadres que tenia a prop. Van vindre barcos de Dunkerque,
caram,
de l'esquadra de Dunkerque, sí, i de la flota del mar Oceano.
O sigui, això era l'Atlàntic pur i dur. Dunkerque és davant
era
de les costes britàniques, clar.
Per fer una esquadra més gran, amb la qual, quan ja es van acostar els francesos amb el vent en contra i veien l'esquadra més nombrosa, es van retirar. I va ser quan Tarragona va salvar el setge. Aquest segon intent, que va ser pel mes d'agost, va aconseguir entrar a Tarragona amb bastiments i nous militars de relleu que van salvar la situació.
Clar, això va ser clau pel esdeveniment de futur de la guerra. Si no, si Tarragona hagués caigut i haguéssim pogut neutralitzar aquest exèrcit de 14.000, és especular, però és evident que la guerra, com a mínim aquells primers anys, no hagués tingut res a veure amb el que va succeir després, que s'acabaria perdent després de molts anys de guerra, de 7 anys, com a mínim.
És que són molts anys de guerra, llavors els recursos... Tothom està, diguem, amb els recursos, tant la monarquia hispànica com la monarquia francesa, d'alguna forma o altra, tenen un esgotament molt gran i, a més, tenen problemes als seus propis territoris. Aleshores, això explicaria, diguem, aquesta voluntat d'una guerra de tant desgast, de tantes solucions noves que van apareixent.
Senyor Güell, simplement per acabar, perquè ja el temps se'ns menja, què passa a partir d'aquest moment a Tarragona? Tarragona continuarà sempre en mans hispàniques fins al final de la guerra o hi haurà algun moment en què canviarà?
Tarragona serà la capital de Catalunya, de la Catalunya de Felip IV. Cal dir que un dels motius pels quals Felip IV va voler resistir a Tarragona, passés el que passés, era perquè a dins tenia la flor i nata dels seus comandaments. El marquès de Torregrossa, el marquès de Mortara i altres militars de renom estaven a Tarragona. Si caien en mans dels francesos, es trobava tallat de comandaments i no s'ho podia permetre.
Clar,
els soldats se poden rellevar, però els comandaments amb experiència de combat són més difícils de trobar.
I d'aquí la dèria de Felip IV de salvar la situació. Senyor Güell, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies, Manel Güell, per haver vingut aquí als estudis de Catalunya Ràdio de Tarragona per explicar-vos aquest tema, que insisteixo, n'estic convençut que els historiadors en saben molt, però que la majoria de gent crec que ha oblidat molt, no?, aquest setge que va ser cabdal en la Guerra dels Segadors. Moltíssimes gràcies.
A vostès.
Josep Maria Soler Sabater, la guerra...
Al final ja sabem com acaba, no?
Sí.
Al final acaba, diguem, que el monarca francès, amb el Tractat dels Pirineus, es quedarà a la Catalunya Nord, perquè finalment acaben, diguem, amb aquest compromís, que no deixa de ser, a la llarga, una derrota per Catalunya, una derrota per Espanya i un triomf, en certa forma, per França.
Això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González.
Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb la veu de Marc Lobato.